Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Arroba el divan Còpulo.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Els peus no li arribaven a terra, assegut a la banqueta. Les mans sobre les tecles negres i blanques. A prop de l'avi. Tenia 3 anys i va començar a tocar el piano i a ser feliç. I tocar, i tocar, i tocar, i anar a estudiar lluny i tornar. I haver de muntar una empresa i tot per poder fer música. Amb una alegria vital encomanadíssima, amb la generositat que ens fa volar. Premis, teatres, discos musicals, més premis, més musical. Si tanco els ulls, sempre el veig content, a punt de dir-te una paraula amable, els ulls grossos i oberts que et miren de fit a fit. El seu somriure gran és una invitació a l'alegria de viure, a jugar a viure. Avui al divan, un artista jove, gran, gran.
Companyia, som una companyia, la companyia de la fantasia, tots per un.
Manu Guix, benvingut al divan. Com estàs?
Carai, quina presentació més guai que m'has fet, Sílvia.
Ai, que ets maco. Generós que ho ets. Aquí teníem una barreja ja de les teves peces musicals, de coses d'anys molt diversos, sí. Que jo he vist. He vist la pel·lícula de la teva vida, com passava, no? com el cel·luloide pels teus ulls, no?
Sí, Déu-n'hi-do.
Què has recordat ara?
Pues mira, per exemple, jo que sé, el primer tall de piano que has posat és d'una cançó que vaig compondre fa molts anys, que va ser la cançó que li vaig compondre al meu pare just quan va morir, que es diu Adiós a Medias, una cançó que vaig escriure, doncs imagina't, l'any 2001, i feia molt de temps que no la sentia. I després, doncs, bueno, has posat el Gris, que havia treballat, havia la companyia de la fantasia de l'Stilton. No, no, carai, tu. Uf.
Mira.
Quan les pestanyes pesen més que els anys i no hi ha cap finestra oberta, queda fer un pas al costat. Imaginant tots els camins que em porten cap a tu, són creuaments impossibles que per molt que ho provi mai no s'han trobat.
I en el primer minut en Manu Guix ja ens ha parlat del pare.
Sí, noi, que fora.
Sí. Sí. I aquesta cançó també li vas dedicar?
També, mira, aquesta cançó es diu El racó de pensar, que és una cançó que vaig escriure doncs ara farà un parell d'anys, quan va fer 20 anys que el meu pare va morir. Sí, és curiós, eh? T'he parlat del meu pare al segon compàs, eh? Allò, pim-pam. Doncs mira, no ho sé, suposo que... Jo crec que la mort d'un pare, o almenys en el meu cas, és una cosa que jo no he superat mai, ni crec que arribi a superar mai, i el tinc sempre molt present, la veritat.
El pare et va ajudar molt.
Molt.
Et va agafar i et va dir, au, va, Manu,
sí.
Anem a muntar una empresa,
sí,
anem a la notaria. Quants anys tenies?
Sí, és curiós, és fora. Pues jo devia tenir uns 14 anys.
14 anys i muntar una empresa? Per què havies de muntar una empresa?
Perquè quan jo vaig comunicar a casa meva, després d'haver fet doncs, tota la carrera de piano, quan la carrera de piano per mi es va convertir en una autèntica tortura, perquè jo era adolescent i havia descobert pues, l'Elton John i Nirvana, i jo de cop volia fer música moderna, i aleshores vaig explicar als meus pares que jo volia deixar penjada la carrera de piano, perquè no la vaig acabar, jo vaig arribar fins a 8è, i allà vaig...
8è és molt!
Sí, bueno, però em quedaven 9è i 10è, en aquell
plan... Però ja els
plan...
has fet, vols dir que no t'ho poden... saps, allò?
I aleshores això, jo vaig arribar allà i vaig dir, nois, jo em sap molt de greu, però no puc més amb la música clàssica, i a mi el que m'agrada de fer és compondre cançons, fer les meves gravacions, gravar discos, és el que jo volia fer. I el meu pare de seguida va veure doncs, que si jo necessitava que per fer aquesta feina jo hauria d'invertir una mica en equipament, hauria de comprar-me doncs, un 4 pistes a caset, una caixa de ritmes, algun micròfon per poder gravar, tot això, i el meu pare em va dir, mira, anem al notari i farem una empresa i tot el material que comprem, doncs mira, serà material d'empresa que el podrem desgravar, bla, 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 bla. I així va començar la que és avui en dia la meva empresa.
Una tarda, la professora els va donar una notícia ben especial. Aquest any l'escola organitza un festival de final de curs i tots hi podeu participar, va dir la Carme. Podeu ballar, pintar, cantar, l'única norma és que ho heu de fer amb el cor.
Quina ximpleria, va dir en Joel. Qui voldria fer el ridícul davant de tota l'escola?
En Manu no pensava que allò de fer-ho amb el cor fos ridícul, i la seva família tampoc. A casa tots estaven entusiasmats amb el festival. Segur que voldràs tocar aquella peça de Bach que et surt tan bé, oi? Deia la seva mare. O potser la de Chopin, és tan bonica, deia el pare. En Manu va somriure una mica angoixat. És clar que li agradaven les peces de Chopin, i les de Bach també, però des de feia temps en Manu tenia un desig que no havia compartit amb ningú. La música clàssica era molt bonica, però no era el que li sortia del cor. La veritat era que no volia ser concertista de piano ni director d'orquestra. Volia ser una estrella de rock.
Que m'empeny a viure els dies com si fossin notes musicals. Va més enllà de tot el que m'envolta. A mi només m'importa submergir-me en el piano negre i blanc. És com una llum que m'enlaira.
A veure. Manu.
Música. Poses lletra, sí, rock al cor. Això és el que sentim, és el que tenim a dins quan som més lliures.
M'encanta! Sí,
a veure, ha passat que el Manu Guix aquí al divan ha començat a parlar de la música clàssica i just ara, doncs acaba de fer un conte preciós que n'hem llegit un fragment, aquest que parlava de Bach i de Chopin, que es diu Rock al cor. Un conte sobre el valor d'escoltar-se, de Manu Guix, amb il·lustracions de Patri de Pedro, que és fantàstic i ple de colors, de taronges, de grocs, de blancs, de vermells, de blaus, de tot que vibra. És un conte que belluga i que gairebé el sents com a música. I en Manu ens parlava d'això, de la música que et surt del cor, deies en aquest conte. I Bach i Chopin no ben bé? No ho eren ben bé?
No, la veritat és que no. Jo vaig començar disfrutant-los molt quan vaig començar el piano i quan vaig començar la carrera i era petit i tenia 6-7 anys. També és evident que com més difícil, quan tu vas avançant la carrera de piano, ostres, arriben a uns nivells de dificultat que realment requereixen molt esforç, moltes hores de pràctica, i jo mai vaig practicar més d'una horeta.
Més d'una hora? O sigui, no més d'una hora i vas arribar a vuitè, que sí. Et poden convalidar el novè i el desè.
Sí.
Només amb el que has fet ara. Només amb una hora vas arribar?
Una horeta i quart, com a molt. Jo és que no podia més, i arriba un punt que n'has de dedicar 4, 5, 6, i quan arribes als cursos de setè, vuitè, novè i desè, pràcticament hi has d'estar 8 hores davant del piano practicant com un animal.
Clar, i tots els teus amics i amiguets, penso de quan eres petit, que podien fer moltes altres coses, i tu piano, que t'agradava molt, però en algun moment, sort de la mare, no? La mare et va empènyer amb tranquil·litat. Com va anar això?
A mi, jo de tots els meus pares. El meu pare va jugar un paper determinant i la meva mare també. Jo, de fet, tot el que sé de piano li dec a ma mare, perquè ma mare va ser la que va fer el paper d'obligar-me, de controlar-me, que cada dia practiqués piano. Jo tenia el piano a la meva habitació i la meva mare estava al menjador i ella és la que parava l'orella, i si passava 5 minuts sense tocar ja entrava, que no estàs practicant, saps? Vull dir, ma mare va fer aquest paper de martillo pilón i li dec tot a la meva mare, tot, perquè de veritat, jo, evidentment, abans, quan estava estudiant, tocava molt millor que ara. És a dir,
què dius,
home, vull dir, a nivell tècnic hi ha coses que o les tens molt amb dits, o ara seria incapaç de tocar-te un estudi de Chopin que jo tocava quan tenia 14 anys.
De memòria.
M'hauria de passar 6 mesos per recuperar la tècnica, no? Evidentment. I ara, tot el que sé de tocar el piano li dic a ma mare.
Cardiòloga,
la doctora.
La doctora.
Sempre li dic així, la doctora.
Doctora, com es diu de nom la mare?
Maria Pilar Tornos.
Maria Pilar Tornos, gràcies.
Per haver empès, tu ara aquí dius Martillo Piloni, jo penso que hauria fer-ho amb fermesa, però amb prou suavitat, com sí. Perquè no et rebel·lessis, eh?
I tant, no, ho va fer molt bé. I és més, i quan va arribar el dia que jo li vaig dir, mami, em sap greu, i ara ja en tinc prou i vull fer una altra cosa, ho va entendre superbé i afortunadament he comptat sempre amb el suport incondicional dels meus pares, que crec que això és una immensa fortuna i que no tothom té.
El pare patòleg.
El meu pare era patòleg, sí.
Tots metges.
Tots metges, els avis també. El meu avi Guix era cirurgià i l'avi Torno es feia medicina interna.
I llavors aquí, quan tu comences toc, 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 toc amb les tecles, però l'avi tocava l'orga.
Sí, és que jo crec que la família Guix cap ha sigut músic, tret de mi, però hi ha hagut sempre moltíssima sensibilitat per la música. El meu avi tocava l'orga d'oïda i a casa, doncs, el meu pare i els seus germans sempre hi havia una guitarra, sempre tocaven, sempre hi havia una flauta. Vull dir, la música ha estat molt present a tota la vida de la família Guix.
Clar, perquè ara parles de l'avi tocant en una celebració d'oïda. Quan tu t'hi poses a tocar el piano, tan menut de 3 anys també és d'oïda.
Sí, clar. Començo per oïda, no? Començo imitant el meu avi.
Però és que tenir oïda i poder fer una peça musical és un do, mano.
No sé, sí. Vaig començar tocant el Barres i Estrelles o la Casita en Canadà o alguna d'aquestes.
Un artista.
When I was around 9, I wrote my first poem. Maybe it was the first beautiful day of the year. So I kept on walking into the town and I bought a pen and a notebook. And I went back to the park and I sat down and I wrote a poem about spring.
És Paul Auster, que ens has triat.
És Paul Auster, aquest?
Sí, senyor.
Ostres, és que m'agrada molt a mi Paul Auster, eh?
Oh, clar, per això te l'hem anat a buscar també en veu, és a dir, ens has triat peces escrites, que ara hi anirem, però aquí el Josep Lluís Santiso, a l'altra banda dels vidres, al sota, l'ha trobat parlant també de quan va començar a escriure als 9 anys, ha dit als 9 o 10 anys, no? Que eren les primeres composicions, per dir-ho així. T'hi reflecteixes?
Ostres, doncs la veritat és que una mica sí. Ell va començar, pel que ha dit, els seus primers poemes quan tenia 9 anys i jo potser les meves primeres cançons doncs en hauria tenir 10 o 11. Jo recordo molt bé la meva primera cançó que es deia Oh, nena, per què m'has deixat?
Oh, nena, per què m'has deixat? Tenia sí. Algun rerefons biogràfic o no?
No, a aquella edat t'asseguro.
Diu, encara no.
T'asseguro que no. I la meva segona cançó era Nano, posa't a estudiar o el teu pare et matarà. Aquesta era la meva segona
aquesta
cançó.
Aquesta ja tenia referents ja biogràfics,
sí,
no?
Sí.
I on les tocaves, aquestes cançons? Doncs
pues a l'escola, a l'escola. Mira, jo què sé, les componia. Una mica, com explico en el conte, a Rock al Cor, jo tenia moltíssima facilitat per fer música, sempre, tota la vida l'he tingut, però en canvi amb les lletres ha sigut un altre tema, no? I aleshores al meu col·le hi havia doncs, un noi que era molt simpàtic, molt gamberro, però molt simpàtic, que ens vam fer molt amics i ell m'escrivia les lletres de les cançons que jo feia.
Paul Auster, per exemple, ens ha estriat aquestes bogeries de Brooklyn.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Buscava un lloc tranquil on morir. Algú em va aconsellar a Brooklyn i l'endemà al matí vaig anar des de Westchester fins a inspeccionar el terreny. Feia 56 anys que no hi tornava i no em recordava de res. Els meus pares se n'havien anat de la ciutat quan jo tenia 3 anys, però em va semblar que tornava instintivament al barri on havíem viscut, que m'arrossegava com un gos ferit fins al lloc on vaig néixer. Un agent immobiliari del barri em va ensenyar 6 o 7 pisos en cases de pedra vermella i a l'última hora de la tarda ja havia llogat una porta. Bogeries de Brooklyn, de Paul Auster. Per què ens l'has triada?
Pues mira, perquè a mi em costa molt llegir i m'agradaria llegir molt més del que llegeixo i quan agafo un llibre i realment connectes amb ell, t'agrada i et fa, no sé, i t'enganxa i tens ganes de tornar a casa per seguir llegint, és una cosa que jo celebro moltíssim. I em va passar doncs, amb això, amb el Brooklyn Follies del Paul Auster, que és un llibre que és com estar llegint una mica una pel·lícula de Woody Allen, no sé, explica una història així de personatges basades a Manhattan i que realment, doncs no sé, vaig trobar que estava escrita d'una manera brillant, amb un humor molt intel·ligent i que m'ho vaig passar extremadament bé llegint-la.
Avui Manu Guix
el divan, les seves cançons, les cançons que ens ha triat, els llibres i el cinema.
¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad?
It's the question that drives us, Neo.
What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind.
Matrix.
Sí, noi.
Què?
Sí, ja sé que potser no és un títol gaire intel·lectual.
No, però, ni cal.
Però escolta'm, vull dir, sí, jo sempre dic que les meves dues pel·lícules preferides del món mundial són Sonrises i Làgrimes i Matrix.
No és ben bé la mateixa cosa, eh?
No, no té gaire bé, no té res a veure, però no sé, hòstia, jo Matrix a mi em va canviar la vida.
Per què?
Perquè recordo que jo la vaig anar a veure allà al cinema Urgell, sí, una pantalla gegant, i no sé, va ser la primera vegada que jo veia una pel·lícula de ciència-ficció que plantejava en un futur no massa irreal. Vull dir que realment és una cosa que perquè no podria arribar a passar. I, hòstia, no sé, jo vaig flipar amb pepinos veient Matrix.
1999, escrita i dirigida per les germanes Wachowski, sí, protagonitzada per Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Ann Moss i Hugo Weaving. Què és això? Representa un futur distòpic en el que la humanitat està atrapada sense saber-ho dins d'una realitat simulada que es diu Matrix, que les màquines intel·ligents han creat per distreure els humans mentre fan servir els seus cossos com a font d'energia en camps de cultiu. La intel·ligència artificial, què?
Ui,
com
ui,
ho veus?
A mi això em fa més por que una pedregada.
El que et compondrà les cançons, que t'ajudarà...
Però és que ja ho fa. És
ja
molt,
ho fa?
És molt fort, sí, sí, sí.
Ja l'has utilitzada?
Ja hi ha intel·ligència artificial que tu li dius, mira, fes-me una cançó tipus Shakira amb aquests acords pel vers, aquests acords per la tornada, que tingui un beat més o menys així i la lletra parli més o menys d'això. I t'ho fa.
És així de fort. Ho has provat?
No ho he provat. Personalment no, però un músic company meu ho ha provat i m'ho ha explicat.
Llavors, en els teus projectes immediats, que sé que tens coses entre mans, què tens a veure?
Ostres, doncs moltíssimes coses. Estic fent la banda sonora d'un programa de tele, estic preparant un musical que estrenarem al setembre, els productors, la desena temporada del Petit Príncep que tornarem per Nadal i com que celebrem els 10 anys, doncs estem preparant aquí tota... Estem canviant... Li estem rentant la cara una mica a l'espectacle, la nova edició d'Operación Triunfo, que començarà aviat, i tota la gira que estic fent d'estiu.
Avui som al divan, anava a dir amb Matrix, no, amb Manu Guix.
No! Estrato de varón, sí! Selvático animal.
Me! A name I call myself.
Ah!
A long, long way to run.
Clar, aquí somriu aquest home, perquè va estudiar a Liverpool, a l'anglès el duem perfecte. Com va anar això d'anar a estudiar?
Home, perfecte, perfecte.
Perfecte,
no?
Perfecte. És que tu ets molt exigent amb tu,
Que
només vaig arribar a vuitè, ja no tocaria Chopin de la mateixa manera,
bueno,
no parlo l'anglès prou bé. Què més? Què més?
Pues sí, sí, home, com va anar l'anada a Liverpool? Pues va anar meravellosament bé. Jo vaig tenir la immensa sort d'aconseguir una beca, que a més va ser molt curiós, perquè ara per Sant Jordi, que vaig estar signant llibres de Rock al Cor a Passeig de Gràcia,
sí,
em va venir una senyora i em diu, tu no em coneixes, no? I jo, no. Jo sóc la que et va donar la beca perquè te n'anessis a estudiar a Liverpool. I jo, ostres, que fort! I això, doncs, vaig tenir la sort de poder anar allà i jo recordo la meva estada a Liverpool com un dels millors anys de la meva vida. Per mi va ser un despertar en tots els sentits. De cop i volta estava tancat en una escola on hi havia gent de tot arreu del món i la nostra única preocupació era fer música, i no pensàvem en res més que en fer música. Vaig conèixer músics de tot arreu, vaig tenir 1000 grups, vaig tocar als bars i restaurants i museus de Liverpool, de tot. Vull dir, per mi va ser un dels millors anys de la meva vida, sense cap mena de dubte.
Aquí el professor.
No me quejo.
Sí, Cepeda se queja por sistema.
Mireia con Y, siempre la cagas en el no creas nada.
Permíteme agobiarme también.
Claro, claro.
A veure, senyor professor d'Operación Triunfo, que dius que tornareu. Com t'hi posaràs ara?
Pues amb moltes ganes, la veritat, sí, sí, tornem, i a més jo crec que tornem amb un canvi molt, molt, molt important i que serà substancial. Jo crec que això de que farem ara de fer Operació Triunfo amb una plataforma, jo crec que serà un canvi de format revolucionari i que realment tirarà una mica pels aires la televisió convencional, no? És a dir, jo crec que la gent per primera vegada a la història es connectarà amb una plataforma per veure un directe. No sé, jo crec que tornarem a fer alguna cosa que serà molt potent.
Clar, però si llavors una plataforma t'hi connectes no per veure una pel·lícula, sinó un programa en directe, ja és com una televisió.
Correcte, però el
llavors...
mateix... Llavors? Pues la plataforma tindrà des del seguiment de les 24 hores, tindrà les gales penjades allà, tu podràs anar a veure una gala un dia que ja l'hagis... que no l'hagis vist, doncs la veus el dia següent.
Però això és com a la carta TV3.
Exacte, sí, 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 és això.
Però llavors, entre una plataforma i un canal de televisió, pràcticament la mateixa cosa.
Sí, però clar, per primera vegada en una plataforma.
Avui Manu Guix al divan.
Oh. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
Elton John i Your Song ens l'ha triada en Manu Guix. Per què?
Mira, El dia que em mori és la cançó que vull que soni al meu funeral. És, no sé, per mi és una cançó que... em defineix molt bé i que per mi té un significat fonamental, i és que a mi em va canviar la vida aquesta cançó. A mi va ser aquesta la cançó la que em va fer veure que jo volia fer això a la meva vida, no? que de cop i volta se'm va obrir un món on vaig veure que podia tocar el piano i cantar a la vegada, vaig veure que podia compondre cançons de música moderna, música pop, que hi havia una alternativa, una opció a la música clàssica, no? I de cop va ser el camí a escoltar aquesta cançó per primera vegada, que si no recordo malament va ser al cotxe, perquè la meva germana i jo sempre ens fèiem allò, amb les cintes de caset, ens fèiem els Varios, Varios Verano 86, Varios no sé què, i ma germana va fotre aquesta cançó amb un caset, i estàvem al cotxe, jo la vaig sentir, i allà vaig dir, buah, jo a la meva vida vull fer això.
Manu Guix. T'hem anat a buscar, ens ha tiso corrents aquí amb les tecles a l'ordinador. Vas pensar que podies fer el que expliques en aquest conte, no?
Sí.
La música des del cor. I quan el llegia pensava, arribar a escriure-ho en un conte és com haver fet un recorregut, no, ja, i tancar-lo i dir, sé perfectament el que volia, sé el que vull, és el que faig, és això.
Sí, sí, per mi, sense cap mena de dubte, és això. Després l'objectiu a la vida, doncs, diguem-ne que m'ha anat canviant amb els anys, no? És a dir, jo vaig començar, per això quan era nen, o la meva il·lusió, quan jo tenia 14 anys, era ser una estrella del rock. No he arribat a ser mai una estrella del rock, que m'hagués encantat, però no és el cas, eh? Però en el conte, el que vull dir, és a dir, que a mi, per mi l'èxit o per mi la clau de la meva felicitat és que he pogut fer sempre el que m'ha donat la gana. Que això per mi és el que té valor, no? El fet de ser lliure, el fet de poder fer la feina que a mi m'agradi fer sempre el que vulgui. Tot el que he fet ha sigut sempre relacionat amb la música. El tenir una vocació i poder-t'hi dedicar sense por, tot això, no? Per mi és això.
Dues paraules claus, crec, que has dit, amb llibertat i sense por. No, la por de què? La por què seria?
Clar, no ho sé. I també, i per mi, jo n'afegiria una tercera, que és, que és vocació.
Vocacional, eh?
Per desgràcia, no tothom en té una, i que hi ha molta gent que no sap què fer a la vida, o que va fent una cosa i pensa, bueno, doncs ara després se'n cansa, en fa una altra. Ostres, jo he tingut la sort que des de que tinc consciència, tota la vida he sabut què vull fer, que és música.
Clar, jo ara que tornava a escoltar pensava, però si té no sé qui, quants premis té, a veure, hi ha el 97, el Premi Butaca, amb el Tu, Jo, ella i Weber i Schoenberg, sí, i després amb un altre Premi Butaca, amb el Somni de Mozart, i amb què? El Nou Musical, i amb el Geronimo Stilton, i amb el Després de Tot, i puc anar fent llista, però en canvi tu dius, no, jo no, estrella del rock, jo no. Apa, que es diu Manu, que tu vas fer canviar.
Em dic Manu, sí, el meu DNI posa Manu.
I per què t'ho vas fer canviar?
Perquè em feia molta ràbia que em posés Manuel. No he sigut mai Manuel. I a part, com que vinc... Jo sóc el tercer d'una saga, el meu avi era el Manuel, el meu pare era el Manolo i jo era el Manu.
Manu Guix, al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast. You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You forget the sun jealous sky as we walk in fields of gold.
Aquests camins d'or, què fas, tinc en el teu divan?
Ui, a mi és que les tinc, em té el cor robat des de fa molts anys. Jo tinc tres déus musicals, que són Elton John, Stevie Wonder i Sting. I Sting, jo crec que és dels músics que he escoltat més a la meva vida, em conec la seva discografia. A mi m'agrada l'Sting de la seva època en solitari, és a dir, un cop deixa Police i comença Sting, a mi em fascina. I em conec la seva discografia pràcticament de memòria, i és un músic amb el que m'admirallo molt i m'agradaria molt ser com Sting. No ho soc, però m'encantaria ser-ho, perquè per mi aconsegueix fer popular una música d'una immensa qualitat. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I veiem aquesta criatura, vivint a Sarrià, deuries anar a menjar les patates braves. Home,
al Bar Tomàs, no?
Sí? I les hamburgueses a l'Hoquei.
A l'Hoquei. I el Dole, li deia un Dole.
I el Dole anàvem a esmorzar.
Anàvem a esmorzar. Que va estudiar a Liverpool, però abans a Barcelona, i que a l'escola Batània. Què tal l'escola? Com era?
Pues molt bé. Jo tinc molt, molt, molt bon record del col·le. Jo, l'escola Betania Patmos, la veritat és que per mi va ser meravellosa. Sempre em van tractar molt bé i és un lloc privilegiat. Vull dir, només per on està situat allà, està just a sobre del monestir de Pedralbes, i teníem una escola que pujàvem a dinar i vèiem tot Barcelona, i realment és una escola preciosa.
I ara què vols ser quan siguis gran? No, jo dic jo, per anar veient, anar obrint.
Pues saps que fa temps que penso que m'hagués encantat ser arquitecte.
Arquitecte? Sí. Oh, pot ser-ho ara també, no?
No, ui, perquè m'hauria de llicenciar, jo no, res, no tinc carrera universitària de res.
Has estudiat música.
Sí, això sí. Però mira, arquitecte és una cosa que sempre penso que se m'hagués donat bé.
I dins de la música, què t'agradaria fer ara?
Mira, dins de la música em queda una cosa per fer que encara no he... Bueno, una, me'n queden moltes per fer, però una que em queda per fer que m'agradaria molt fer i encara no he fet, que seria fer la banda sonora d'una pel·lícula per cinema. Perquè jo he fet bandes sonores per televisió, he fet bandes sonores per sèries de televisió, per dibuixos animats, moltes coses, però per una pel·lícula encara no.
I quines pel·lícules, quins directors, quines directores t'agraden? Perquè potser diríem aquí podem fer un lloc, posar-ho d'acord, tot això, no? Què tal? Com pot anar això? Qui t'agrada fent pel·lis?
Ui, no sóc gens cinèfil ni expert. Jo, a mi m'agraden el Christopher Nolan, m'agrada el Tarantino. Truca, si podeu trucar aquests, a veure si m'agafen.
Podem. Aquí la Susana Ortega, la producció. Truca'ls. Ara, quan acabem, els truquem. No em dic que no surti,
I Spielberg, també, podeu trobar.
Spielberg, també?
També.
Sí? No t'hi poses per poc, Stevie Wonder, mita'l. Music is a world within itself. Because the record has a groove, don't Molt bé, molt bé, molt bé, Stevie Wonder.
Home, però... és que és una meravella, aquesta música.
És una meravella,
això t'eleva l'esperit.
Inventar-se aquest ritme, inventar-se
això. És una meravella, això.
Molt bé, Manu Guix, però mira, aquí al teclat, sí. Aquí en Manu. Aquí en Manu, aquí al teclat.
Hem de fer alguna
cosa, no? Sí. Que sí, que el poble diu que sí.
Vols que toqui una cançó?
Sí.
Doncs va, us tocaré una cançó.
Quina cançó ens tocaràs? A veure, a veure...
Doncs mira...
I ara es desplaça...
Us cantaré Moments, que és el que és l'últim senzill del meu disc. I això és una cançó, és una balada així que m'agrada molt, de la que em sento molt orgullós. Celebro la vida al teu costat. Si no vols que en diguem anys, en direm moments, i ja en són molts, però no en tinc prou. I és que jo en vull més, molts més. Vull moments de tu i de mi, moments de riure cada dia, fins que el sol torni a sortir. Vull moments d'intercanviar el que puguis pensar sense arribar enlloc. Moments curts, moments eterns, depèn de com estiguem tots dos. Vull moments per compartir amb altres fins que et sembli que estic boig. Moments d'ens mengem el món, oh, de quina merda tot. Vull moments que et moris per ballar i d'altres per brindar. Moments incerts i moments clars. Vull moments que em diguis que anirem molt més enllà. Vull que em donis els moments que tu em vulguis donar. Celebrem tot el que hem aconseguit. Moments de no saber què dir. Moments d'eufòria dins del llit, sense barreres, ni prejudicis, ni sentit. Moments de tremolar, moments de perdre el món de vista. Moments en els que tu em vols matar. Moments en els que tu poses paraules a tot allò que a mi em costa explicar. Vull moments que et moris per ballar i d'altres per brindar. Moments incerts i moments clars. Vull moments que ningú hagi viscut mai. Vull que em donis els moments que tu em vulguis donar. I gràcies per ser-hi. Gràcies per no fallar-me mai. Gràcies per creure que al final el que compta és avançar. Gràcies per veure sempre el got mig ple, per ser els meus ulls quan jo ja no veig res. Gràcies per tantes coses, per estimar-me i per ser com ets. Vull moments que et moris per ballar i d'altres per brindar. Moments incerts i moments clars. Vull moments impossibles d'oblidar. Vull que em donis els moments que tu em vulguis donar.
Bravo. I gràcies. Gràcies per haver fet aquesta cançó. Aquesta cançó pot ser... Ens la podem fer nostra de seguida. I gràcies també per tocar-la amb el cor.
Ai, mira, això sí. Una altra cosa no, però això sí.
Sí. Hosti, aquesta cançó, aquesta pot ser la nostra cançó de moltes persones, no?
Pues sí. Per què no? I tant que sí. Jo crec que al final el que volem és això, no? És col·leccionar moments i fer que la vida s'ompli de moments que valguin la pena, no? I per desgràcia no tots ho són.
La parella.
Per exemple.
Li dediques.
Sí.
Sí? Com va tot això?
Bé, no, home, aquesta, curiosament, aquesta és una cançó que neix a través d'uns amics meus que van celebrar que eren parella i a casa meva doncs vam fer una festa i estàvem allà celebrant que eren nòvios i ell havia escrit un poema amb ella i li va començar a recitar i jo estava allà i vaig dir, espera, vaig començar a tocar el piano, pam, pam, i vaig veure que allà hi havia alguna cosa i vaig dir al Ferran, escolta, pugem de la casa a l'estudi, tal, i vam anar a l'estudi i ens vam posar i en 2 hores teníem la cançó feta, no? I sí, és una cançó de les més, jo crec que, sinceres i més honestes i viscerals que tinc.
És que quan ara ho expliques així. Allò que ho veus.
Sí, sí.
I l'has de compondre ja.
Ja, sí, sí. Era una festa i el Ferran i jo vam pujar a l'estudi, vam desaparèixer 2 hores de la festa i vam baixar i vam dir ja tenim la cançó feta. I havia nascut Moments, no? Una cançó que a més s'ha convertit molt, en una cançó molt important per mi perquè li dona títol al disc, per exemple, no? El darrer disc que va sortir ja fa un any, que es diu precisament així, Moments.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
L'Àlex. La Lua. Què?
Hosti, tu. Això sí que et canvia la vida, eh? Això sí que et canvia la vida.
Els fills et canvien la vida.
Mare de Déu.
Sí, eh?
Però molt, molt. Jo crec que és el que més. És molt bèstia. I quan en tens un et canvia molt, però quan tens el segon, bueno...
I com és en Manu de pare?
Pues mira, no ho sé. Intento ser el millor pare del que sóc capaç i intento ser-hi... És que no ho sé, és difícil, perquè si tu penses una mica en el que jo vaig viure, per exemple, doncs el meu pare era un pare bastant absent, és a dir, el meu pare treballava molt i jo no el veia, vull dir, pels matins no el veia mai, i ell arribava a casa sempre entre 8 i 9 de la nit i potser algun cap de setmana ens anàvem a Planoles, però era un pare una mica absent i per mi va ser el millor pare del món, que no canviaria per res, no? I en canvi ara, doncs no sé, jo intento ser-hi una mica més, doncs jo què sé, pels matins sóc jo qui els lleva, qui els hi fa l'esmorzar, els porto a escola, a la tarda intento sempre partir... Jo des que vaig fer 40 anys vaig dir jo a les 7 paro de treballar.
Al 79, no? Vas néixer tu?
Al 79.
A quina hora pares de treballar?
A les 7.
Que no és cap hora aviat, eh?
No, però ja m'obligo a les 7 dir prou, i jo a les 7 i mitja sóc a casa. I aleshores doncs encara arribo que estan sopant, els pujo dalt, els hi posem el pijama, els hi llegeixo els contes abans d'anar a dormir, els hi canto les cançons, els poso a dormir, i m'agrada ser-hi. I com a pare, doncs intentes fer-ho el millor possible, i dius, ostres, no cridaré mai els meus fills. Mentida! Els crido, a vegades, sí. I és un constant... aprenentatge, jo crec, no?
Voldria no cridar mai els meus fills. Aquesta
correcte,
és la idea.
Correcte.
Voldria no desbordar-me mai.
Sí, però és que hi ha vegades que és impossible, no?
Planoles, Caldetes, també? Què era això? Quins paisatges eren?
Doncs mira, els Planoles i Caldetes són els de la meva infància. Planoles ho segueix sent, perquè Planoles per mi, jo tinc allà una segona residència i és on m'agradaria acabar vivint. Jo, de fet, si no fos pare, si no tinguéssim criatures, amb la meva dona ho parlàvem, de que estaríem vivint a Planoles ara mateix. Però, bueno, com que hem tingut fills, doncs estem aquí per tema d'escoles i tal. I Caldetes, doncs, és el lloc on jo passava els estius quan era petit. Els meus avis tenien una casa allà i tots els meus cosins, la meva mare i els seus germans agafaven els nens, ens aparcaven allà tot el mes de juliol amb els avis.
I era un món, era un paradís allò, eh?
Bueno, és que jo tinc uns records de l'estiu increïbles.
Manu Guix. Gravity is working against me. John Mayer.
Oh, baby. And gravity
bring me down. I aquesta cançó per què ens l'has triada?
Perquè m'agrada molt John Mayer. Jo no tinc una gran cultura musical. Jo conec els artistes que a mi m'agraden i de cop n'agafo un i m'hi obsessiono. I jo crec que John Mayer és l'artista, si tu mires el meu Spotify, és l'artista que més escolto dels darrers 5 anys, o potser més, o potser 10. Fa 10 anys que no paro d'escoltar John Mayer, m'agrada molt, molt. És un artista que admiro moltíssim, que una mica com l'Sting, que són grans virtuosos músics amb una preparació i un coneixement tècnic espectacular, que a sobre tenen l'art i la inspiració de fer una música meravellosa.
I tenia 15 anys aquí en Manu Guix, que va començar a treballar a Luz de Gas, eh?
Sí.
Luz de Gas, eh?
Acabava d'obrir. O sigui, quan acabava d'obrir Luz de Gas...
Acabaven d'obrir el llum.
Sí, sí, no, és que no tenia ni el parquet que té ara. Tu vas al Luz de Gas i el terra és de parquet. Quan jo vaig començar a l'any, quan tenia 15 anys, que era l'any 95,
sí,
el terra era de pàrquing. I allà vaig fer el meu primer musical.
Bojos per Broadway.
Sí, senyora.
La feia amb la Coco Comín, eh?
Sí.
I vas haver de firmar una... Els pares van firmar una autorització perquè eres massa criatura,
clar,
no?
Clar, era menor, tenia 15 anys i no podia treballar. I aleshores els meus pares van signar una autorització i el meu pare venia a totes les funcions.
I després va venir aquí, i el musical més petit.
Quan l'amor és una onada, ofega els teus sentits. Quan l'amor...
I ara t'estàs escoltant i què penses? Oi, que eres molt criatura, què penses?
És un horror.
Ah, és un horror, sí.
És aquesta cosa, quan l'amor...
És massa forçada.
Oh, quina manera de cantar.
Ara com la cantaries? A veure, fora.
Home,
s'ha acabat, s'ha acabat.
Diferent.
Ves al piano, ves, a veure si és veritat que ara la tocaries i la cantaries d'una altra manera, Manu Guix. Això és el divan i el de més són trons.
Quan l'amor és una onada i et crema tot per dins. Quan l'amor és una flama,
pues no sé, així, diferent.
Ostres, que bé, que bé, Manu, Doncs saps que m'agrades molt més ara.
Ara.
Però és que llavors eres molt criatura i estaves comprovant-te, no? A veure com ho feies.
Sí, l'estava aprenent.
L'estaves aprovent, mira.
El dia que m'emporti els problemes de casa, deixo la feina.
I aquesta t'agrades més aquí, el nou musical,
sí,
ja?
Sí, sí, aquí sí. No canto jo, aquest que canta és l'Ivan La Banda.
Ah, molt bé. Però tu què fas de director musical?
La música és meva.
Molt bé.
Clar, aquí vaig compondre la música de què, el nou musical. Va ser el primer musical així per adults que he compost i, hòstia, va ser una experiència brutal.
Aquí ja et van donar el Premi Butaca i mira aquesta.
Lo que más me gusta de esta canción, que es La vida empieza hoy, es el gran tema.
Esto es un showstopper.
Sí. Clar, esto es un showstopper de verdad.
Ai, sí.
Que és una canción que va de menos.
Estem amb l'Àngel, no?
Amb l'Àngel i amb l'Ivan.
Amb l'Àngel i amb l'Ivan. Perquè, a veure, tu a l'Àngel el vas un dia anar a trobar i què?
L'Àngel i jo ens vam conèixer l'any 97, i vam començar a treballar junts l'any 98. Jo vaig conèixer l'Àngel perquè l'Àngel em va venir a veure a mi al teatre.
Ah, al revés.
Sí, jo feia un espectacle amb el musical més petit que es deia Tu, jo, ell, ella i Weber i Schoenberg.
Sí.
Ho fèiem allà al Teatre Versus i l'Àngel un dia em va venir a veure. I recordo que quan es va acabar la funció me'l van presentar i l'Àngel es va agenollar davant meu.
Sí? L'Àngel es va agenollar davant teu,
sí,
eh?
Sí, sí. I en aquell moment ens vam fer amics i mira, fins ara.
Fins ara que fareu això que dèiem abans, eh? Què fareu ara nou?
Ara, mira, ara estrenarem al setembre al Teatre Tívoli un musical que es diu The Producers, els productors, i l'estrenem al setembre i és la feina així ara més imminent que tenim.
Perquè ara ha arribat aquí a fer el Divan a Catalunya Ràdio i el Manu Guix tenia els productors al cap, tenia l'Oteu, tenia tota la barreja, no?
Sí.
Tot barrejat com una escudella. Això és la botiga dels horrors, també en castellà la tienda de los horrores.
Sí.
He esperado mucho. Es mi oportunidad. Ahora el mundo es mío. Y lo voy a disfrutar.
I disfrutes ara?
Ostres, molt, sí.
Però pateixes, també?
De què?
Amb la feina, amb la producció, amb tot plegat,
no.
Estrenes, no.
No, jo
si preguntes d'aquelles...
Jo disfruto molt. El que sí que és veritat, i potser me n'he adonat amb el pas dels anys, i potser és també des de que em vaig fer 40, que costa mantenir la il·lusió per les coses, a vegades, una mica.
Et costa?
A vegades sí. I aleshores m'he d'automotivar i fer una feina mental de dir vinga, va, sí, va, que això em fa il·lusió, va, que això m'agrada. Perquè abans, jo què sé, jo abans era molt feliç quan em venien projectes i deia, buah, m'han encarregat un musical guapíssim que, buf, era com una supermotivació. I van passant els anys i penses, bueno, doncs vinga, va, una
altra. Ja n'he fet uns quants de musicals.
Ja n'he fet uns quants, vinga, va, tornem-hi, fem-ho.
I ara que hi ha de nou,
però
i ara
passa,
que em pot motivar.
Però em passa una mica amb tot, no? I ostres, jo crec que hi ha una tasca mental que s'ha d'anar cuidant, no? I d'intentar mantenir que la il·lusió no es perdi mai.
Com trobar-hi el gust més fi, no? Assaborir-ho d'una altra manera, eh?
Sí, sí, i suposo que també no deixar mai de fer el que realment a mi almenys m'agrada, no? Per exemple, jo necessito per ser feliç fer concerts, no? I si em passo 6 mesos i no he fet ni un concert, és com, ostres, que em falta alguna cosa.
Mira, per ser feliç necessito fer concerts.
Sí.
Aquesta és la clau, eh?
Sí, perquè jo em dedico a la música gràcies a que dins del món de la música faig moltíssimes coses, és a dir, no només tinc la meva carrera, diguem-ne, com a artista que treu dels discos i faig les meves gires, sinó que també doncs, faig teatre musical, faig televisió, tinc un estudi de gravació, produeixo artistes fent altres discos, faig bandes sonores per sèries, per pel·lícules, tot el que tu vulguis. Però el que més feliç em fa és pujar a un escenari i fer un concert.
Apunteu bé, oients de Catalunya Ràdio, oients dels optimistes.
Mira, que dic que aquesta vegada m'agraden totes les poblacions.
Amb l'Àngel Llàcer vau fer els optimistes aquí a Catalunya Ràdio, a migdia.
Oh,
una experiència brutal, eh? Us ho va passar bé, no?
3 anys vam estar aquí fent els optimistes, eh? Va ser molt divertit.
Enyores la ràdio una miqueta?
No.
Gràcies, jo també t'estimo.
No l'enyoro, saps per què? Perquè vam estar 3 anys fent una feina que jo venia aquí de dilluns a divendres, de les 11 del matí a les 3 del migdia.
Moltes hores.
De dilluns a divendres. I els que som artistes, aquesta rutina tan marcada...
No. Clar, al final és com que està qüestionant com la creativitat, o tu ho sents així, eh?
Bueno, no sé, jo, a mi quan jo què sé, quan faig una operació en triomfo, que també és una rutina molt bèstia, però són 3 mesos.
Ja.
Comences i saps que de seguida has acabat.
Ja, i aquí no vas conèixer ningú que t'agradés.
Sí, home!
Ara!
Home, no fotem!
Santisso, apuntant-me a l'altra banda! Susana Ortega també.
Home,
a veure, amb nom i cognom.
Home, si d'alguna cosa jo he tret de Catalunya Ràdio és la meva dona, la meva meravellosa dona, la Marta Cristià.
Ole, tu!
Que la vaig conèixer perquè va ser redactora dels Optimistes.
Mira!
I allà ens vam conèixer.
Entre guió i guió. Què vols que t'ho imprimeixi, no? Em sembla bé, això, així,
ai,
no?
Aquí se m'ha acabat la tinta.
No, això és la impressora. No sé, aquí se li acabava la tinta. Manu Guix!
El divan amb Sílvia Còpolo, a Catalunya Ràdio.
Uala! Ja som als últims minuts, Manu Guix!
Això és un temazo, vamos. Buh!
Nirvana, què fan aquí, en el teu divan, sí, també?
És que Nirvana significa molt. Elton John em va canviar la vida i Nirvana també. I això és la meva adolescència. Jo recordo que ens anàvem a un bar que hi havia al carrer Gran de Gràcia, que es deia Alfa, i anàvem allà a les tardes i ens posaven Nirvana, aquesta música. Jo, tota la onada del grunge de Seattle americà de principis dels 90, Nirvana, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, per exemple.
Ara!
Tota aquesta onada a mi, vamos, jo és que em va flipar molt fort i ho vaig viure amb molta intensitat.
Què és això de menys és més en música?
Ostres, doncs és importantíssim.
Aquí, Santisso, músic, em diu... A veure si ens ho explica.
És que és importantíssim. Mira, escolta aquesta cançó de Nirvana, que està sonant ara mateix.
Arran d'aquesta, ho dèiem.
Aquí hi ha una bateria i un baix. I una guitarra que va fent... I ja està. 3 elements. I aquí entra la distorsió. Però, o sigui, la importància en música, com menys fas... millor està, és bàsica. I si parlem de la producció, per exemple, quan et poses a gravar, com menys coses li posis en una cançó, perquè hi ha la tendència aquesta de voler omplir, doncs ara posem aquí un cinti, ara posem unes cordes, ara posem una guitarra, l'estàs cagant. Les produccions que sonen millor són les simples, les que tenen tres elements, cada element té el seu espai, tot sona com ha de sonar i al seu puesto. Menos és más, és una màxima vital.
Manu Guix. Aquí, director musical, eh? Uh-huh. Aquest cantant sota la pluja. Aquesta i aquesta altra.
I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull.
El petit príncep, uau, les criatures, enxalat aquí, eh?
Sí, a mi no em deixa de sorprendre el que hem fet amb el petit príncep, perquè és una cosa increïble. Mira, l'altre dia vaig fer un concert a Tortosa l'altre dia en un festival d'allà, el festival Toca'm. 1.000 persones hi havia allà a Tortosa veient-me i em vaig posar a tocar el Vaig Aprendre i el cantava tothom.
Clar.
És fora.
Perquè són les famílies de les criatures, sí, que hi ha anat. Sí. És com una cosa de lenta, bum, 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 que va creixent.
Sí, i veiem ara que estem preparant la desena temporada. Si ens haguessin dit quan vam començar l'aventura del Petit Príncep que arribaríem a celebrar una desena temporada, no ens ho haguéssim imaginat a la vida. És molt fort veure com una cosa que hem parit nosaltres, ostres, la música que l'he fet jo, doncs veure que arriba tant a la gent i que hem venut no sé quants mils de discos del Petit Príncep, és una animalada. I veure que allà on vaig, perquè jo faig molts concerts jo sol en piano per tot Catalunya, tinc la sort que en faig molts, i allà on vaig em demanen, si us plau, que toqui el Petit Príncep.
Digue'm què és important a la vida per tu, Manu.
Ostres, per mi important a la vida, doncs mira, una de les coses importants a la vida, com que no sóc ric i he de treballar, una de les coses importants a la vida és ser feliç treballant. Perquè hem de passar moltes hores a la vida treballant, ens agradi o no, els que no som rics. I aleshores, per mi, doncs, divertir-me i ser feliç treballant és una cosa que jo li dono moltíssima importància. I per això, per exemple, treballo tant amb els meus amics. Jo treballo amb els meus amics.
Com superar la por, que a vegades et frena massa?
No ho sé. Mira, afortunadament, de por jo no n'he tingut mai gaire. Sempre he fet una mica el que m'ha donat la gana i no he tingut massa por i he estat bastant esbojarrat a la meva vida en tots els aspectes.
Què és el millor que has fet fins ara?
Els fills que tingui la meva dona, la família que tinc.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Ostres, doncs mira, intentaria ser més disciplinat i practicar més piano del que vaig practicar.
Ah, allò que no t'han convalidat encara el curs novè i el desè.
Aquella cosa de la capacitat d'esforç, el sacrifici que vaig ser incapaç de tenir, així com la meva germana era una noia disciplinada que estudiava un colló, jo a mi no. Pues si pogués repetir alguna cosa a la vida, intentaria practicar més piano.
Però què és el millor, a banda dels fins, de tu?
De mi?
Sí, Manu Guix.
Ostres, doncs no ho sé. Jo crec que això, la sort que he tingut de que faig el que em rota.
En un autodiccionari teu, frase i mitja, com et definiries per algú que ho llegeixi, no sé com anirà, d'aquí 100 anys? Manu Guix, com a què?
Ostres, que difícil, home, jo posaria músic. Manu Guix, músic, sóc músic.
Sí, però és que t'hauríem d'identificar amb la definició, saps? A tu i només a tu, Manu Guix.
Ostres, doncs pues no ho sé, jo, pues jo què sé, jo em defineixo com un tio feliç, que m'agrada fer el que faig, que és sensible, que m'agrada molt la música, que m'agrada fer esport, m'agrada esquiar, m'agrada la muntanya, i ja està, i jo crec que la vida el més important és estimar i que t'estimin.
Músic, feliç, sensible, el trobareu jugant a tennis o pujant una muntanya. Estima. L'estimen perquè sap estimar.
Si em dius adéu,
Manu!
Vull que el dia sigui net i clar.
Gràcies.
A vosaltres.
Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort
Que vagi molt bé totes aquestes coses que tens entre mans i, sobretot, que continuïn anant tan bé aquests concerts i que et parin i et cridin i et demanin de cantar les cançons del Petit Príncep. Gràcies per aquesta estona que ens has fet pensar, sentir i descobrir també, si gratem una mica, què ens surt del cor. Gràcies.
Gràcies a tu, Sílvia.
Manu Guix, Sant Iso, Josep Lluís, Ortega, Susana, la Còpola, Sílvia, gràcies.
I així robar temps al temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort i que trobem tot el que ens va mancar ahir.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Si vens amb mi, no em demanis un camí planer. O estels d'argent i un demà ple de promeses. Sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren tot el fruit que pugui donar pel camí que a poc a poc escrius per demà.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.